prova de valencià organitzada per la SIACOBA. Nivell C2. Convocatòria de maig-juny de 2025. Àrea de comprensió oral, mediació i expressió escrites. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu un àudio d'una conversa sobre la contaminació lumínica. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Entre les dues reproduccions hi haurà una pausa d'un minut. Cal que recolliu la informació necessària per a elaborar un text d'acord amb les indicacions que trobareu més avall, que continga un mínim de 200 paraules. Si no s'arriba al mínim, es penalitzarà. Escriviu el text en el full de respostes. Abans, llegiu les indicacions.
Sí, sí. No, però la cosa és la meva pregunta, no? Vull dir, on estan els límits, no?
Quan
no, els límits de quan és contaminació lumínica, perquè la llum de per si jo entenc que roïna no és, no?
No,
quan passa a ser perjudicial o nociva o com vulguis dir-ho?
N'hi ha tres coses, bàsicament. Una és l'hora a la que tenim la llum, l'altra és la intensitat a la que tenim la llum i l'altra és el color de la llum. Val? No és el mateix. Llavors, la qüestió fonamentalment és, nosaltres els éssers humans tenim uns ritmes, que són els ritmes circadians, com altres animals, que bàsicament el que diu és que nosaltres ens alcem i ens gitem, guiats per la llum. Vale, hem evolucionat en un planeta que tenia, bueno, pues té uns cicles de llum. En l'Equador són 12 hores de nit, 12 hores de dia. En els pols ja sabeu que n'hi ha moments que és tot nit o tot dia. Mm-hmm. I a la zona en la que estem, pues, bueno, el dia varia, però sempre n'hi ha nit i dia, nit i dia. I el nostre organisme ha evolucionat amb això. Què passa? Que ara les ciutats, sobretot, encara que els pobles també, tenim un fenomen que es diu com sky glow, que sky glow seria com una mena de boira lumínica, que el que és, senzillament, és que tenim contaminació de partícules, la que entra als pulmons, però aquesta contaminació, com són particuletes, el que fan és reflectir la llum. I crea aquesta mena d'atmosfera, si veieu un València o Castelló o Alacant o Elx des de lluny, veureu que hi ha una mena...
O des d'alt.
O des d'alt. Veureu que hi ha una mena de cúpula de llum, no? Això és l'sky glow. Què passa? Que no acabem d'estar mai a la foscor. Uh-huh. I això no és bo per a aquests ritmes circadians. A més, heu d'afegir-li que moltes de les llums LED, que són molt més eficients, i n'hem parlat alguna vegada, del canvi climàtic i tal, però moltes de les llums LED, sobretot de les primeres, tenen una llum molt freda. La llum freda s'assimila a la llum del sol a migdia. Això vol dir que el nostre cervell i el nostre organisme, quan veuen aquesta llum més freda, diu, és migdia, no és hora de gitar-me. I per això els telèfons tenen molts aquestes funcionalitats de...
Noche, modo noche.
Modo nit, de que és una miqueta més taronja, una miqueta com si fos un pergamí, no? Un color així de beige. Per què? Per a dir-li al teu cervell que no és de dia, que és de nit, no? Que vaja generant melatonina.
Però perquè jo recordo la ciutat de València ser més taronja abans. Jo quan era xicotet, la llum era més taronja, que entenc que no és tan de migdia, aquesta llum.
Exacte. I un dels problemes que ha passat és que fent el canvi de les bombetes antigues, les bombetes de sodi i tal, les bombetes, direm, bueno, de quan érem nanos, pues, i fins i tot encara en quedarà algun puesto, no? Eren bombetes que, també és molt llarg d'explicar, però bàsicament fan la llum més taronja. Val?
Sí.
I n'hi ha un moment en el qual els LED, que la tecnologia és completament distinta a el que eren les bombetes anteriors, i per això són tan eficients. Quan es fa este canvi de bombetes LED, el que passa és que la llum que generen és molt més freda. De fet, poden generar llum més càlida, però això hem anat veient-ho després, no? En un primer moment els LED generaven llum més freda. Què passa? Que hem anat veient un canvi, i en les fotografies aèries a ciutats com València se pot veure molt bé, a les quals tu tens carrers taronja i carrers quasi blaus. I es pot veure molt bé. O, de fet, un altre país on es pot veure molt bé és Alemanya. Podeu veure Alemanya de l'est, Alemanya de l'oest, la part, diríem, que està sota l'influx de la Unió Soviètica, es veu superbé el canvi, no? De color, de luminositat. O després n'hi ha altres països, Corea del Nord, Corea del Sud, que ja no és que sigui un canvi de color, sinó que senzillament Corea del Nord està a fosques i Corea del Sud està plena de llum.
Mm. Però sí que ser, això ho hem escoltat moltes vegades, ho hem comentat inclús al programa, no? Que el mòbil és roïníssim, sobretot a l'hora d'anar-te'n a dormir, o que la persona que té això, un fanal ahí, a la, al costa de la finestra, ho diu fatal, perquè per molt que tanques la persiana, de vegades es cola una miqueta, i dorm pitjor, s'alça pitjor...
I la qüestió no és només que el... No és que t'estiga fent mal als ulls, perquè sí que és de veres que després n'hi ha hagut algunes, fins i tot empreses, que s'han intentat aprofitar dient és que el telèfon fa mal als ulls. No, a veure, vull dir, tu gastes una pantalla de forma normal, un ordinador, un telèfon, no passa res més enllà que si tu estàs gastant el telèfon a les 12 de la nit, li estàs dient al teu cervell, al teu organisme, que no són les 12 de la nit. I això el que provoca, i quan diem això me referisc a el carrer il·luminat, els fanals, els focus estos de falles que estan 3 mesos plantats encara que no n'hi hagi falla, això el que li està dient al teu organisme és l'està desregulant, no? I li està dient que no s'ha d'ajustar a aquests cicles naturals que l'organisme té, que bàsicament estan dominats per la melatonina. Haureu vist que anuncien melatonina en la tele, en la ràdio...
Per a que t'ho prengués en una pastilleta.
Per a que t'ho prengués. Hormona que al final el que fa és dir-te és hora d'anar a dormir. I pel matí per el cortisol. La gent que s'alcem fatal, com jo, que jo odie matinar, a mi el que em passa és que el cortisol jo el començo a generar molt després d'alçar-me. I n'hi ha gent, esta gent que ja s'alça un poquet abans de l'alarma del despertador, el que passa és que ja està generant cortisol i ja s'alça a 100 per hora.
Espitosa.
Oh, sí, espitosa. Que dius, ixe jo no soc. I el cas és que tot això ens provoca una sèrie de problemes. Problemes cardiovasculars, problemes respiratoris, problemes d'ansietat i problemes fins i tot de càncer, particularment el càncer de mama està molt relacionat amb la desregulació dels cicles circadians o el colonorrectal o el de pròstata. N'hi ha prou evidència científica de que aquesta alteració el que t'està fent és alterar, diríem, l'equilibri hormonal del teu cos i, per exemple, l'OMS qualifica com a potencialment cancerigen. No t'està dient que te vaig a provocar càncer sí o sí, no és tabac, però els torns nocturns.
En això, més enllà de la contaminació lumínica, les persones que treballen a torns i que una setmana van de matí, una de vesprada i una de nit, això té que ser una bomba de rellotgeria.
Això és molt roïn, particularment. Després les persones tenen cronotips. Hi ha gent que és molt matinera, gent que li agrada molt per la nit, com jo, gent que és un poc mig-mig, i a Alemanya es va fer un experiment en el qual el que veien era que ajustant els torns d'una fàbrica al cronotip de les persones el rendiment millorava molt, perquè clar, si tu claves a una persona que li costa la de Déu matinar i la claves en el torn de matí, no te va rendir igual, no? Una persona que matina, d'aquelles que es queda fregida en el sofà a les 9 i mitja, a les 10 de la nit, pues si la claves en un torn nocturn, tampoc.
No, però la cosa és la meva pregunta, no? Vull dir, on estan els límits, no?
Els
límits de quan és contaminació lumínica, perquè la llum de per si jo entenc que roïna no és, no?
No,
quan passa a ser perjudicial o nociva o com vulguis dir-ho?
N'hi ha tres coses, bàsicament. Una és l'hora a la que tenim la llum, l'altra és la intensitat a la que tenim la llum i l'altra és el color de la llum, val? No és el mateix. Llavors, la qüestió fonamentalment és, nosaltres els éssers humans tenim uns ritmes, que són els ritmes circadians, com altres animals, que bàsicament el que diu és que nosaltres ens alcem i ens gitem, guiats per la llum. Vale, hem evolucionat en un planeta que tenia, bueno, pues té uns cicles de llum. En l'Equador són 12 hores de nit, 12 hores de dia. En els pols ja sabeu que n'hi ha moments que és tot nit o tot dia. Mm-hmm. I a la zona en la que estem, pues, bueno, el dia varia, però sempre n'hi ha nit i dia, nit i dia. I el nostre organisme ha evolucionat amb això. Què passa? Que ara les ciutats, sobretot, encara que els pobles també, tenim un fenomen que es diu com sky glow, que sky glow seria com una mena de boira lumínica, que el que és, senzillament, és que tenim contaminació de partícules, la que entra als pulmons, però aquesta contaminació, com són particuletes, el que fan és reflectir la llum. I crea aquesta mena d'atmosfera, si veieu un València o Castelló o Alacant o Elx des de lluny, veureu que hi ha una mena...
O des d'alt.
O des d'alt. Veureu que hi ha una mena de cúpula bueno, pues de llum, no? Això és l'sky glow. Què passa? Que no acabem d'estar mai a la foscor. Uh-huh. I això no és bo per a aquests ritmes circadians. A més, heu d'afegir-li que moltes de les llums LED, que són molt més eficients, i n'hem parlat alguna vegada, del canvi climàtic i tal, però moltes de les llums LED, sobretot de les primeres, tenen una llum molt freda. La llum freda s'assimila a la llum del sol a migdia. Això vol dir que el nostre cervell i el nostre organisme, quan veuen aquesta llum més freda, diu, és migdia, no és hora de gitar-me. I per això els telèfons tenen molts aquestes funcionalitats de...
Noche, modo noche.
Modo nit, de que és una miqueta més taronja, una miqueta com si fos un pergamí, no? Un color així de beige. Per què? Per a dir-li al teu cervell que no és de dia, que és de nit, no? Que vaja generant melatonina. Que és,
però perquè jo recordo la ciutat de València ser més taronja abans. Jo quan era xicotet, la llum era més taronja, que entenc que no és tan de migdia, aquesta llum.
Exacte. I un dels problemes que ha passat és que fent el canvi de les bombetes antigues, les bombetes de sodi i tal, les bombetes, direm, bueno, de quan érem nanos, pues, i fins i tot encara en quedarà algun puesto, no? Eren bombetes que per, bueno, també és molt llarg d'explicar, però bàsicament fan la llum més taronja. Val?
Sí.
I n'hi ha un moment en el qual els LED, que la tecnologia és completament distinta a lo que eren les bombetes anteriors, i per això són tan eficients. Quan es fa este canvi de bombetes LED, el que passa és que la llum que generen és molt més freda. De fet, poden generar llum més càlida, però això hem anat veient-ho després, no? En un primer moment els LED generaven llum més freda. Què passa? Que hem anat veient un canvi, i en les fotografies aèries a ciutats com València se pot veure molt bé, a les quals tu tens carrers taronja i carrers quasi blaus. I es pot veure molt bé. O, de fet, un altre país on es pot veure molt bé és Alemanya. Podeu veure Alemanya de l'est, Alemanya de l'oest, la part, diríem, que està sota l'influx de la Unió Soviètica, es veu superbé el canvi, no? de color, de luminositat. O després n'hi ha altres països, Corea del Nord, Corea del Sud, que ja no és que sigui un canvi de color, sinó que senzillament Corea del Nord està a fosques i Corea del Sud està plena de llum.
Però sí que això ho hem escoltat moltes vegades, ho hem comentat inclús al programa, no? que el mòbil és roïníssim, sobretot a l'hora d'anar-te'n a dormir, o que la persona que té això, un fanal ahí, al costa de la finestra, ho diu fatal, perquè per molt que tanques la persiana, de vegades es cola una miqueta, i dorm pitjor, s'alça pitjor...
I la qüestió no és només que no és que t'estiga fent mal als ulls, val? Perquè sí que és de veres que després n'hi ha hagut algunes, fins i tot empreses, que s'han intentat aprofitar dient és que el telèfon fa mal als ulls. No, a veure, tu gastes una pantalla de forma normal, un ordinador, un telèfon, no passa res, més enllà que si tu estàs gastant el telèfon a les 12 de la nit, li estàs dient al teu cervell, al teu organisme, que no són les 12 de la nit. I això el que provoca, i quan diem això me referisc a el carrer il·luminat, els fanals, els focus estos de falles que estan 3 mesos plantats encara que no n'hi hagi falla, això el que li està dient al teu organisme és l'està desregulant, no? I li està dient que no s'ha d'ajustar a aquests cicles naturals que l'organisme té, que bàsicament estan dominats per la melatonina. Haureu vist que anuncien melatonina en la tele, en la ràdio...
Per a que t'ho prengués en una pastilleta.
Per a que t'ho prengués. Hormona que al final el que fa és dir-te és hora d'anar a dormir. I pel matí per el cortisol. La gent que s'alcem fatal, com jo, que jo odie matinar, a mi el que em passa és que el cortisol jo el començo a generar molt després d'alçar-me. I n'hi ha gent, esta gent que ja s'alça un poquet abans de l'alarma del despertador, el que passa és que ja està generant cortisol i ja s'alça a 100 per hora.
Espitosa.
Oh, sí, espitosa. Que dius, ixe jo no soc. I el cas és que tot això ens provoca una sèrie de problemes. Problemes cardiovasculars, problemes respiratoris, problemes d'ansietat i problemes fins i tot de càncer. Particularment el càncer de mama està molt relacionat amb la desregulació dels cicles circadians, o el colonorrectal o el de pròstata. N'hi ha prou evidència científica de que aquesta alteració el que t'està fent intentes alterar, diríem, l'equilibri hormonal del teu cos, i, per exemple, l'OMS qualifica com a potencialment cancerigen, no t'està dient que te vaig a provocar càncer sí o sí, no és tabac, però els torns nocturns.
És que estava pensant precisament en això, més enllà de la contaminació lumínica, les persones que treballen a torns i que una setmana van de matí, una de vesprada i una de nit, això té que ser una bomba de rellotgeria.
Això és molt roïn, particularment. Després les persones tenen cronotips. Hi ha gent que és molt matinera, gent que li agrada molt per la nit, com jo, gent que és un poc mig-mig, i a Alemanya es va fer un experiment en el qual el que veien era que ajustant els torns d'una fàbrica al cronotip de les persones el rendiment millorava molt, perquè clar, si tu claves a una persona que li costa la de Déu matinar i la claves en el torn de matí, no te va rendir igual, no? Una persona que matina, d'aquelles que es queda fregida en el sofà a les 9:30, a les 10 de la nit, pues si la claves en un torn nocturn, tampoc.